Clínica Veterinària Olot patrocina les nostres mascotes.
És hora de saludar en Jordi Joanola de la Clínica Veterinària Olot. Jordi, bon dia.
Bon dia i bon fred.
I bon any.
I bon any, t'he dit, de veritat. I bon any, Ivan.
Començat un 2023 i avui volem parlar en quant a les nostres mascotes, els nostres animalons de companyia, que no sé, Jordi, si per Nadal han menjat també més del compte.
Home,
o no.
Sí, ara després de festes també ven els problemes patològics de després de festes, diguem-ho així, sí. Alguna diarrea, alguns vòmits que no s'han controlat i que van una miqueta més, però algun excés nadalenc, diguem, d'àpat o així, perquè la gent, allò típic, ara un tall de fuet, ara un tall de pernil, i com que el menjar abunda en aquestes celebracions, doncs a vegades els nostres animals també han patit una miqueta de problemes gastrointestinals, diguem-ho així, sense arribar a intoxicacions, però bueno, algun ha arribat. Però bueno, tot s'ha solventat.
Molt bé, fantàstic. Avui volem parlar d'una part important de l'anatomia, podríem dir, dels nostres
animals.
Correcte,
avui, farem una metàfora, avui per començar l'any traurem les ungles.
Traurem les ungles, molt bé.
I per tant, ja amb aquesta frase, ja parlarem d'un òrgan que són les ungles, d'acord? Que a vegades són potser una cosa que a vegades oblidem o així, o que només ens en donem compte quan tenim un problema, diguem, perquè a vegades estan una miqueta descuidades, d'acord? Quin és o per què serveixen més o menys les ungles amb els animals? Amb els animals normalment serveixen una, també per agafar-se una miqueta en el terreny, depèn de quin terreny o així, poder-se enganxar o així, com una mena de grampons a la civilitud.
Els gats, sobretot, no?
Sí, amb civilitud humana, d'acord? I després, el que sí que també serveix són per defensa i per atac, diguem-ho així, com els grans felins, que a vegades aquí hem de diferenciar que alguns tenen ungles retràctils i altres no. És a dir, els nostres animals de companyia, en aquest cas el gat, no li veus les ungles, d'acord? És a dir, són unes ungles retràctils. És a dir, què vol dir això? Que les treu a voluntat, diguem-ho així. Quan camina no els veus, però ells a vegades per pujar un arbre,
per jugar,
atacar,
no?
Per defensa, per jugar, doncs les pot, diguem, manifestar, d'acord? Amb el mal que això comporta, depenent de quina zona del cos et vol atacar o et vol esgarrapar, no? Per tant, en els gossos sí que també a vegades et pot servir, a vegades quan els gossos se senten molt insegurs, a vegades, per exemple, un clar exemple és a la taula del veterinari, d'acord? A vegades hi ha animals que el que fan és treure les ungles per intentar rapar-se una miqueta més perquè és un lloc més insegur, d'acord?
Tenen
por. Per tant, sí, és el que deia, és una miqueta de seguretat o d'enganxar-se una miqueta al terreny, d'acord? Pensem que aquestes ungles també hi ha el gos i el gat, però també hi ha altres espècies que tenen ungles, d'acord? Com els ocells, animals exòtics, tema conills, iguanes. Què passa? Tots aquests rèptils que tenen extremitats i en definitiva tenen ungles, els cobaies, els conills, els conillers d'Índies, són animals que estan a la natura i per tant normalment aquestes ungles es poden anar desgastant, d'acord? Perquè van per diferents superfícies, per diferents diàmetres, aquestes mans van engrampant, amb la qual cosa aquestes ungles tendeixen a llimar-se o a trencar-se o per si soles ja es mantenen, d'acord? No han d'anar a fer una manicura, diguem-ho així, d'acord? Què passa? El fet de traslladar-los a una miqueta a un terrari, per exemple, a una gàbia o a una zona més urbana que no necessiten tant aquest desgast de les ungles, doncs aquestes ungles poden tenir un sobrecreixement, d'acord? I aquest sobrecreixement a vegades s'ha de remediar amb una cosa tan fàcil com tallar-les, d'acord? I aquí veu un problema. A vegades la gent té una multitud de tisores, una multitud d'eines per tallar aquestes ungles, però una, fa falta la col·laboració del pacient, en aquest cas del gos, gat,
que vols dir que col·laboren
en general,
gaire, habitualment?
I normalment és una cosa que les ungles, és una cosa que tenen els animals, tenen una miqueta més d'aversió, d'acord? El fet de tocar-los o així, i després fins i tot el fet de tallar-los no s'ho deixen gaire fer, diguem-ho així. I amb la qual cosa ja és una cosa una miqueta més que laboriosa, has d'anar una miqueta en compte, d'acord? Perquè depèn de si talles més amunt o més avall, hi ha la típica veneta o el típic nervi que la gent diu, que de fet és una veneta amb una terminació mica nerviosa, que si talles una miqueta més amunt pots fer sang, una, d'acord? I l'altra, que
I
a vegades
mal,
sembla,
no?
Sí, i a vegades sembla una hemorràgia molt profusa, però no passa res, d'acord? És més fer una cauterització mínima o així i amb això ja es talla a la sang, d'acord? O a vegades si agafes una miqueta de terminació nerviosa pot acabar provocant dolor, d'acord? Però clar, pensem que aquest sobrecreixement de les ungles, si a vegades no tenim cura d'aquestes ungles, a vegades aquest sobrecreixement el que pot arribar a fer és que la ungla vagi donant la volta i es clavi sobre el mateix coixinet de l'animal, d'acord? Pensem sobretot aquelles ungles que ja no potser aquelles que toquen més en el terra, tenen més contacte amb el terra, sinó que pensem una cosa molt característica dels animals, de gos i gat, és els espolons, d'acord? Els espolons són unes ungles que tenen una miqueta més amunt, d'acord? Que no tenen contacte amb el terra. Si ens fixem en un animal de companyia, a vegades veurem una ungla que més o menys penja. A vegades hi ha gossos que en tenen doble espoló, hi ha gossos que tenen espolons a davant i no tenen espolons a darrere.
Això és com aquest cel del seny? Que...
Sí, que més o menys...
Que a vegades n'hi ha, a vegades
seny, correcte,
no, a vegades...
Sí. I depèn de si surt o no surt, em dona problemes o no problemes. Doncs seria més o menys l'ungla del seny, diríem-ho així, no? La podem batejar d'aquesta manera. I per tant hem de tenir cura perquè a vegades el fet de clavar-se sobre... La mateixa,
home, els ha de fer mal, no?
Ha de fer mal, a vegades s'infecta, a vegades l'animal fins i tot va coix, refusa el caminar, per tant ho hem de tenir molt més en compte. Sobretot aquells animals que són una miqueta més geriàtrics, d'acord? Tots els animals geriàtrics tendeixen a caminar menys, ja sigui per altres dolors articulars, per altres patologies que puguin tenir associades, que disminueixen molt la seva activitat i, per tant, no caminen tant, no es gasten tant i amb la qual cosa aquestes ungles poden provocar una sèrie de patologies, d'acord? També hi ha malalties sistèmiques, independentment de que afectin els ungles o no, com per exemple l'enfermetat del mosquit o la lismània, que el que provoca és un sobrecreixement d'aquestes ungles, és a dir, són ungles que creixen molt desmesuradament les talles i al cap d'un mes o així tornen a créixer una miqueta molt, però exageradament, eh? A vegades això és un símptoma de que tenim una malaltia més sistèmica, en aquest cas parasitari, vull dir, una cosa tan simple com les ungles.
Ah, sí? Com el creixement pot determinar això?
Pot determinar a vegades certes patologies. Ungles que potser es trenquin una miqueta més del normal o així, a vegades hem de vigilar malalties endocrines, malalties relacionades amb hormones que poden provocar que,
un debilitament,
debilitament d'aquestes ungles, i pensem que les ungles no és res més que una modificació de la pell, és a dir, és una pell però amb una mica més de queratina, que el que fa és que sigui una pell més endurida i diferent i té unes característiques diferents. Per tant, si perd certes components, doncs això es pot manifestar en una patologia o en una altra, d'acord? Pensem que amb el gos potser sí que haurem de tenir cura i anar-los tallant, sobretot els espolons, anar-ho vigilant. Jo sempre recomano amb edats molt primerenques, quan són cadells, 2-3 mesos, començar a tocar més que tot els peus i començar a tallar ni que sigui les puntetes de les ungles. Hi ha molta gent que a vegades es presenta a la clínica, ostres, que és el cadell, vull que li talles les ungles perquè es grapa molt. A vegades jo no tallo les ungles més que per esgarrapi o no, sinó perquè s'hi acostumi a que toquem aquelles potes i a tallar les ungles, d'acord? Com més acostumem aquest animal a tallar les ungles, a tocar-se les potes, més es deixaran un futur.
Clar.
Igual que rentar les dents. Si amb 5 anys ja tenim una miqueta de sarro, una miqueta de placa calcària a nivell de les dents, i als 5 anys no l'hem acostumat mai a un raspall de dents, com menjarà el raspall de dents? I potser es menjarà els teus dits, d'acord? Per tant, si l'acostumem de petit, ja tot això que ens beneficiarem un futur, d'acord?
Per tant, Jordi, sense tallar les ungles, però tocar-los les potes quan són petits, etc.
Retraure les ungles, per exemple, amb un gat petitet, o sigui, retraure-li les ungles, manifestar aquelles ungles, que tingui una sensació positiva, que no sigui allò agafar-lo i començar a tallar, perquè per ell és una molèstia o una sensació d'inseguretat, diguem-ho així, d'acord? Pensem que els gats a vegades tenen l'avantatge que tenen els famosos rascadors, d'acord?
Sí.
És a dir, què és un rascador amb un gat? És un objecte, d'acord? Normalment de corda dura o d'algun material que és una miqueta més rugós així, que el que fan els gats és començar a rascar, diguem, aquell rascador, i d'aquesta manera el que fan és llimar-se les ungles i més que tot treure aquesta funda de les ungles, d'acord? Perquè els gats més o menys tenen com una funda, d'acord? Que es va desprenent i a darrere ja tornen a tenir l'altra ungla, d'acord? O sigui, no es poden permetre el luxe d'anar sense ungles pel món, d'acord? Per tant, a vegades com que ells poden escalar més, poden grimpar més, a vegades la gent em comenta, he vist una ungla, no, el que has vist és la funda de l'ungla, d'acord? O sigui que a vegades, depenent de quines circumstàncies o així, o situacions traumàtiques, pot ser que s'arrenqui l'ungla, d'acord? Que després surt molta sang, per exemple, allò típic que està sobre un banc l'animal, a vegades aquells bancs que tenien aquells foradets o així, a vegades l'espoló, l'ungla, es pot ficar allà dins d'aquell foradet i després l'animal salta de cop i l'ungla es queda enrere i l'animal es queda endavant. I amb la qual cosa a vegades ve la sang o així.
Però després torna a créixer, Jordi.
Després torna a créixer. Normalment aquestes ungles que pateixen lesions traumàtiques, que s'arrenquen del tot, o que es trenquen els polons, que es trenquen així, que a vegades has d'acabar arrencant l'ungle. Si normalment l'ungle s'arrenca completament, a nivell de l'arrel de la lúnula, que es diu que és aquesta semilluna blanca que es veu, l'ungle torna a créixer. El que sí que hem de vigilar després de que s'arrenqui un ungle, ja sigui per causa patològica, per causa traumàtica o així, és vigilar que aquest ungle segueixi creixent bé, d'acord? És a dir, perquè a vegades pot ser que es quedi una miqueta d'arrel allà i aquell ungle creixi una miqueta amb asincronia respecte a la pell i tot això, i després a vegades pot clavar o es pot desviar i per tant provocar altres patologies i tenir-ho en compte, més que tot, d'acord?
Jordi, amb les ungles també poden tenir malalties, no sé com poden haver-hi els humans de fongs i d'altres tipus de...
Correcte, sí, ja el que hem dit, a vegades les ungles poden donar pistes d'altres enfermetats endocrines, sistèmiques, de diferents índoles, i després també per si soles les ungles poden tenir patologies, poden tenir fongs, poden tenir infeccions bacterianes, hi ha un gran ventall de malalties que poden tenir. Normalment una ungla que supura, que normalment l'animal es llepa molt o així, és un símptoma de que alguna cosa li passa a aquest ungle. També són ungles que a vegades es desprenen més fàcilment i per tant ja sangren més fàcilment, per tant hem d'investigar més o menys a veure què podria haver-hi per aquí, que a vegades pot ser més o menys dificultós, però s'ha d'investigar. És un òrgan d'aquells que a vegades no li fem cas i li fem cas ben bé, o quan es claven o quan s'arrenquen, diguem-ho així, d'acord?
Quan feu les revisions teniu en compte tot el tema de les ungles.
Normalment sempre com fem l'exploració general amb un control vacunal, diguem, mires l'animal més o menys general, també parles amb el client i després també explores una miqueta aquells òrgans bàsics, diguem. Les ungles és un d'aquells, sobretot el tema dels espolons, d'acord? Perquè són aquelles ungles que per sobrecreixement a vegades són les que pot ser que tinguin més patologies o es clavin per si soles, d'acord?
I els ocells que abans comentaves, Jordi?
Els ocells també és un cas, diguem, que hi ha un sobrecreixement d'ungles. En aquest cas, a vegades és pel simple fet de que a vegades són animals que han estat en una gàbia sols. Clar. I amb un pal al mig, sí, diguem, del mateix diàmetre sempre, d'acord? I normalment aquest pal és un diàmetre que l'animal el que fa és agafar tot el seu peu...
Amb la ungla tot l'agafa, no?
Ho agafa tot, amb la qual cosa les ungles donen la volta sense acabar de llimar-se, d'acord? I a vegades també has de tallar aquestes ungles d'aquests animals, d'acord? Jo a vegades el que recomano és ficar pals de diferent diàmetre, d'acord? Uh-huh. Igual que la natura, perquè a la natura no hi ha pals del mateix diàmetre.
Les branques no són totes iguals.
Per tant, no, i a més, o a vegades ficar... Depenent d'això, és clar, de cada gàbia o així, però el més fàcil és ficar pals de diferent diàmetre, o a vegades, si és una gàbia una miqueta molt més gran o així, a vegades ficar com un tros d'arbre o així, sí, en vertical a dins la gàbia, perquè d'aquesta manera l'animal també s'inclini, intentar imitar al màxim la naturalesa. Igualment amb les iguanes i rèptils que tenen ungles o així, que a vegades viuen en un terrari i a vegades no tenen possibilitat de caminar o així i de potser desgastar aquestes ungles, d'acord? Perquè el terra és d'un sol material,
clar,
no es poden tampoc enfilar per a les branques ni res, amb la qual cosa que també tenen un sobrecreixement d'aquestes ungles, d'acord? Igualment, el que dèiem abans, conills i...
Hàmster,
tot això, són animals que excaven molt i rasquen molt el terra, és a dir, viuen en caus i la seva funció també és excavar. Per tant,
però a casa no, a casa, pobres no saben el que
gàbia,
és.
Pobres no ho poden fer, d'acord? No. Per tant, aquests animals a vegades poden tenir un sobrecreixement d'aquestes ungles o que el seu caminar sigui una miqueta erràtic i per tant ja tinguin dificultats ja en el peu i en la ungla, d'acord? Per tant, són coses que hem de tenir en compte i que a vegades no hi parem atenció, diguem-ho així, o hi parem atenció quan ja potser és una miqueta més tard, d'acord? Uh-huh. Per tant, és una cosa tenir l'ungla, una cosa tan bàsica com l'ungla que ho tinguem en compte.
Jordi, i clar, els veterinaris quan heu de manipular els animals que no els hi fa cap mena de gràcia, que ja pobres venen espantats, rebeu moltes esgarrapades?
Sí, doncs clar, aquí ara ve el tema de dir, no, un cop tens la patologia descrita, pots fer certes coses així amb les ungles i a vegades acabar tallant l'ungle així, o una, dos, o a vegades acabar fent immobilitzant una miqueta l'animal. Poques vegades hem hagut de ficar morrions i fins i tot sedar l'animal. A vegades s'aprofiten anestèsies per a altres coses que tenim, i diem, doncs aprofitem ara que el tenim anestesiat.
Clar, i acabem de fer això, no?
Acabem de tallar les ungles, d'acord? Vull dir, a vegades sí que a vegades hi ha casos extrems que hem d'acabar sedant una miqueta l'animal per intentar acabar de tallar aquelles ungles que no es deixaria en un estat normal, d'acord? Per tant, és dificultós, a vegades el que deia abans, a vegades la gent compra la tisora perquè diu, ho faré a casa, perquè més o menys jo al veterinari veig que és fàcil, i a casa tens una col·lecció de tisores i no n'hi ha cap que vagi bé.
No,
i de tisores n'hi ha de multitud i d'infinitat de...
No serveixen qualsevol, són per depèn de quin tipus d'animal.
A nosaltres ens agraden més els que són de tipus guillotina, d'acord? És a dir, els que tenen... que és unes tisores com quasi serien com unes aliquetes, d'acord? Uh-huh. Perquè fan una miqueta més de força i a vegades depèn de quines ungles són una miqueta més dures i pots tallar una miqueta més amb facilitat, d'acord? Perdó. I després hi ha altres animals que amb unes tisores normals ho pots
fer.
Ho pots tallar tranquil·lament, d'acord? Però normalment les guillotines són les de més fàcil, diguem,
manipulació
i de fet que faci el seu últim efecte, que és tallar l'ungle, d'acord? Perquè de vegades hi ha ungles que són una miqueta més gruixos del normal i que costen. A vegades si a casa, jo sempre dic, si a vegades es fa a casa, el problema que hi pot haver és allò que dèiem que podem tallar la veneta o així,
sí,
que surt molta sang
això?
O així. Hi ha les típiques ungles que són blanques, que aquí és molt fàcil, perquè veus on t'acaba la terminació venosa i més o menys intueixes on t'acaba el nervi, d'acord? Amb ungles de color negre o més fosques, això pot ser més dificultós, i a vegades vas una miqueta a ull, d'acord? Fins i tot a vegades pots intuir més o menys fins allà on te pots tallar pel fet de si l'ungle toca terra o no toca terra, i a partir d'aquí intuir més o menys allà on te pots tallar. A vegades nosaltres, amb la bona fe de tallar les ungles, també acabem fent sang, d'acord? Nosaltres tenim medicaments o productes que cauteritzen una miqueta aquesta sang i així, i per tant...
No passa res. Però clar, a casa la primera vegada poder és millor, si
correcte,
no tenim clar, no?
Correcte, no, i a
casa
és que passa, ens atabalem perquè...
Clar,
surt sang,
home, i el greu
capçat, no pot, l'animal
si
no està quiet, comença a caminar igualment, sangra més perquè a vegades es rapa o així, o vol pujar i tot arreu, amb la qual cosa, tot això que ens emportem a vegades d'espant i diguem, d'un calvari que a vegades dius, uita, val més que ho faci el veterinari i estar allà controlat, i si surt sang, allà ja té els productes
adients. Ja ho
arreglarem,
adients, no? Clar.
Pensem també que abans, anys abans, ara amb la llei de benestar animal això ja no es fa, a molts gats se'ls, a vegades se'ls hi amputava les ungles, no? Això ja pensem que ja no es pot fer, d'acord? El que podem fer és, sí, només en circumstàncies de patologies molt concretes o amb col·lectius especials que tenen bosses o alguna cosa així, que fem que el gat
però
no pugui
una
raó mèdica.
Passa
una raó mèdica de, igual
greu,
que el tall de cua o el tall d'orelles, d'acord?
Tots
engloben el mateix, diguem-ho així.
Molt bé. Doncs a tenir en compte les ungles dels nostres animals, a cuidar-les també, que
correcte,
poden ser més a més senyal que
d'alguna
altra
enfermetat, de salut o d'alguna altra enfermetat.
Vull
dir, són pistes que ens poden donar d'una cosa tan senzilla com això, que a vegades no hi ha importància, però quan tenim en compte que hi són, diguem-ho així.
Fantàstic, Jordi Joanola, de la Clínica Veterinària Olot. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, i no traieu molt les ungles aquest any.
972 26 84 16. Per comoditat i rapidesa, l'equip tècnic de la Clínica Veterinària Olot us recomana reservar hora per la vostra mascota. Horaris, matins de 10 a 1 i tardes de 5 a 8. Pàrquing gratuït. Truqueu-nos al 972 26 84 16. Clínica Veterinària Olot, al passeig de Barcelona, 12.